Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. A partir de demà, l'IVA d'alguns aliments bàsics com el pa, la llet, els ous, la fruita i l'oli d'oliva passarà del 2 al 4% perquè s'acabarà la rebaixa que el govern espanyol va aprovar per l'alta inflació. Avui l'Associació de Consumidors Facua ha denunciat que el govern espanyol no ha evitat que les empreses hagin aprofitat la situació per apujar els preus. Rubén Sánchez és el portaveu de l'associació.
Esta medida ha sido un fracaso, ha sido un fiasco. El gobierno no ha cumplido su obligación de controlar el mercado y ha perdonado multas millonarias a grandes empresas que deberían hoy estar teniendo que asumir sanciones de elevada cuantía proporcionales al beneficio ilícito con el que han jugado con los precios al alza.
Aquest 2025 també pagarem més per la llum, que passarà del 10% d'IVA al 21%. Això equival a uns 100 euros més l'any i el gas natural s'apujarà un 10% al primer trimestre de l'any. Més notícies amb Marta Xidó.
Aquesta nit hi haurà un operatiu especial a tot el país per reforçar la seguretat durant la revetlla de Cap d'Any. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra tenen previstos una 60ena de controls de velocitat, drogues i alcohol amb més de 300 agents desplegats que estaran actius fins demà dia 1 de gener a mig matí. Els controls aniran canviant d'ubicació durant tota la nit i la matinada i seran més intensos a les zones d'oci nocturn que aquesta nit ampliaran l'horari de tancament. A Barcelona el dispositiu policial més important és el que es farà entre els Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Protecció Civil a l'Avinguda Maria Cristina, on també hi haurà drons de vigilància. A Lleida es duplica la xifra d'agents de la Guàrdia Urbana i s'habilitaran punts liles itinerants durant tota la nit. A Tarragona reforçarà la seguretat a la plaça Corsini i a Girona esperarà especial atenció a la cercavila prevista pel barri vell per celebrar l'arribada de l'any nou.
Això a Catalunya, però les grans ciutats italianes tindran aquesta nit zones vermelles on no hi podran accedir persones amb antecedents penals o considerades perilloses, una mesura polèmica, la qual suposen alguns juristes perquè pressuposa la perillositat, principalment de joves extracomunitaris de segona generació que, si són interceptats, poden ser expulsats del país. Però, segons les autoritats, la mesura ha donat resultats positius a les ciutats de Florència i Bolonya. Afegeixen que les zones vermelles garanteixen la seguretat, sobretot en espais públics on hi ha més delinqüència, com les estacions de tren o els locals nocturns, que especialment en dates com la nit de Cap d'Any tenen més afluència de públic.
El Departament de Salut ha obert avui la vacunació contra la grip i contra la Covid-19 a tota la població. Això quan l'epidèmia de grip es manté en ascens amb més de 200 casos per 100.000 habitants i ja arriba gairebé a nivell moderat. Les dades confirmen que estem en xifres inferiors a les d'ara fa un any, la qual cosa fa preveure que el pic de l'epidèmia de grip es podria endarrerir fins a mitjans o finals de gener. Així ho explicava Catalunya Ràdio la situació de l'atenció primària Jordi Mestres, vocal de la Junta de la Societat de Medicina Familiar i Comunitària.
El model que deien, i de fet està complint, és que el pic de la grip probablement vindria de segona tercera setmana de gener i probablement estem en aquest públic i ho veurem, no? Per tant, sí, anem una miqueta més atrasat respecte a l'any passat, però també és veritat que cada any no és igual i per tant hem de fer doncs, les explicacions a la població que ho sàpiguen, no? Que tinguin clar doncs, les mesures de protecció, mascareta si fa falta, rentar-se les mans, no tossir a l'aire i evidentment la vacunació, sobretot a les persones de risc.
Canvis amb l'arribada del 2025 en els envasos de plàstic d'un sol ús. A partir de demà hauran d'indicar de manera obligatòria en quin contenidor s'hauran de llançar. Ho recull el Reial Decret d'Envasos i Residus, aprovat fa 2 anys, amb el qual el govern espanyol es volia avançar la nova directiva europea, que també tindrà vigència a partir del nou any. El canvi busca reduir els residus i fomentar-ne la reutilització. Per això, a banda del contenidor, també s'haurà d'indicar si l'envàs és reutilitzable. Aquest sistema introdueix l'aplicació d'una fiança per afavorir que els consumidors tornin els envasos als comerços. El Reial Decret també inclou que el 2030 tots els envasos hauran de ser reciclables. En un concert de bandes sonores a Liceu de Barcelona que ha provocat indignació entre el públic. Diversos assistents del concert, John Williams i Hans Zimmer, la millor música de cine, asseguren que l'orquestra que l'interpreta, la Hollywood Symphony Orchestra, no és la prestigiosa formació nord-americana que sol gravar aquestes bandes sonores de Hollywood, sinó una orquestra amateur que opera a Europa sota el mateix nom, cosa que no es detalla a la pàgina web del teatre. Ho ha explicat decebut al matí de Catalunya Ràdio Marc de la Barrera, un dels assistents.
Just a arribar, abans de que comenci l'espectacle, ja va haver-hi dues coses que em van fer sospitar una miqueta. Primer, hi havia menys cadires i menys instruments del que esperaria d'una orquestra simfònica. I el segon és que el piano era un teclat. Comença el concert, al cap d'uns minuts de música, i desafinaven totalment, i jo, sobretot un punt àlgid tocant Jurassic Park, que hi havia un solo que el trompetista es va quedar en blanc, va fallar les notes, i es va quedar tothom al·lucinant.
El Liceu s'ha desentès de les queixes del públic i assenyala com a responsable l'organitzadora del concert. La promotora NK Pro d'Arte, a qui el teatre ha llogat la sala. L'empresa ha declinat donar explicacions. I ara els esports amb Sergi Andreu. Bona tarda.
Bona tarda. Estem molt pendents encara a aquesta hora de la possible inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, els dos jugadors del Barça. La Lliga està revisant encara hores de la documentació que el Barça els ha entregat per poder inscriure aquests dos futbolistes. El club confia i cada vegada és més optimista que es tiri endavant, tot i que no sembla que la resolució hagi de ser imminent. L'opció del Barça passa per l'explotació dels seients VIP del nou Camp Nou per part d'un fons d'inversió estranger. La Lliga estudia si això és suficient per poder inscriure els dos jugadors en un termini que, per cert, s'acaba aquesta mitjanit. Si no es poden inscriure, tant Olmo com Pau Víctor quedarien lliures a partir d'aquesta mateixa mitjanit. I en atletisme, avui se celebra la tradicional cursa dels Nassos pels carrers de Barcelona i d'altres poblacions de Catalunya per tancar l'any. Hi ha 12.000 inscrits a la de Barcelona, entre elles la caniana Beatriz Chevet, doble campiona olímpica de 5.000 i 10.000 metres als Jocs Olímpics de París. L'atleta caniada intentarà avui fer el rècord dels 5.000.
Fins aquí les notícies. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'app web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.
Passant 8 minuts de les 5 de la tarda, seguim a la tarda de Catalunya Ràdio. I abans del butlletí estàvem en un punt àlgid de la nostra història. Us estàvem explicant que l'1 de gener, durant molts anys a l'Europa medieval, va ser el dia de commemorar el Sant Prepuci de Jesucrist, una relíquia que va ser una cosa real a l'Europa de l'edat mitjana. I s'estava, no sé, despertant certa indignació per part de la Brigita, que no acabava de veure-ho bé, i la Llucia, que se'n feia creus que algun cardenal en algun moment de la història s'hagi posat a debatre si el Sant Prepuci es va elevar al cel com el cos de Jesucrist.
Així és, nen.
Estàvem en aquest punt.
Sobretot que me genera moltes preguntes. Per exemple, si es commemorava el dia del Sant Prepuci, hi havia una festa especial?
És com el del macho cabró, què? O com es diu, sí, això, no? El cabró de merda. O...
Sempre que juntes una cosa d'aquestes amb l'església no surt bé.
I en què consistia aquesta festa?
Sí, a veure, Gerard,
el que sí hi havia és que quan estava exposat al Vaticà, que no era cada dia, un dels dies que obrien, per entendre'ns, per anar-hi, era l'1 de gener.
I com us ho imagineu? Doncs hem recuperat el tal que ens deia la Judit, la nostra historiadora, sobre el Sant Prepuci al Vaticà. Així l'exhibien.
Jo me l'imagino un pergamí, però no en una petita urna, sinó que el que la documentació diu que era en una gran urna d'or i pedres precioses. I no s'exposava sempre, sinó s'exposava a certs dies. I anava moltíssims, moltíssims peregrins a adorar-lo, a venerar-lo. La majoria d'ells li demanaven, doncs, que es curessin enfermetats o que tinguessin bona collita, o que li perdonessin els pecats, etc. Aquest era el poder de les relíquies.
Doncs ja ho teniu.
Però això és com la pell del fuet, per exemple, que jo ho entengui,
sí,
nens.
Sí, més ressec, avui... més gruixut. Jo m'imagino un llardó, no?, una mica així.
Un llardó. No? Molt bé, sí, la part del llardó...
O sigui, una conna, no?, al final.
Un llardó molt primet.
Sí. Bé.
Però es pot visitar o no es pot visitar?
Ara ja no. A mesura que avançava l'edat mitjana van sortir més llocs que també reclamaven tenir ells el Sant Prepuci. A França, a Alemanya, a Galícia, a Anglaterra...
Sí, sí, el miracle. Si hi havia el de pans i peixos, doncs hi havia el de prepucis arreu d'Europa. Es va anar multiplicant. I a més d'un lloc deien que el tenien. A més del Prepuci del Vaticà, a mesura que avançava l'edat mitjana, en apareixien, per exemple, a Santiago de Compostela, era un lloc on s'havia dit que n'hi havia.
Bon lloc,
sí. I, per exemple, també hi havia un prepuci que veneraven els monjos del monestir de Xerós, a Occitània, que va ser portat davant del papa en solemne processó perquè el papa del moment decidís si era o no era autèntic.
Oh, quins nervis.
És que, clar, havies d'anar a buscar el segell, però que el papa tenia el seu, i aquí ja entra en contradicció.
I ell ho sap perquè parla a través... O sigui, Déu parla a través
no,
seu.
No, perquè ells tenien una.
No, de fet, no ho sabien.
Ells tenien una pellaringa.
El papa no es va mullar, diguem, no va.
No va decidir, no va voler.
El papa ja tenia una pellaringa.
Total.
Això es va acabar.
Bueno, jo crec que això també és un fet bastant comú a la història de l'Església, que gent que reivindicava tenir la mateixa relíquia o els mateixos tros del mateix sant.
Però qui decideix quina és la bona?
Doncs pues hi ha un sadenadrí de gent i de capellans, entenc jo, que algun dia s'ajunten i en conclave solemne, ara m'estic tirant el rotllo, però m'imagino que és això. Que... I quan has de sentar doctrina, al final és això.
Com és el que té més raó, al final, ja està.
El que mana més.
Ara.
Però la cosa es va acabar a principis del segle XX.
Sí, perquè el papa va arribar a un punt que va dir prou, s'ha acabat, pleguem. Tots els prepucis van haver de desaparèixer, també de forma miraculosa, quan el Vaticà va fer un advertiment que va ser...
Tots els prepucis que es pretenien fer passar...
Els suposats prepucis.
Els prepucis guanabí.
Això sí que és una responsabilitat, eh?
Sí, va dir tothom que parli dels prepucis on es creï alguna cosa serà excomuniat. Això va ser el 1900, va ser una decisió del papa. De fet, la Judit Verdaguer fa no res, m'ha fet arribar un tuit, també, que diu, et recordo que el papa Lleó XIII va emetre un decret amenaçant amb l'excomunió qualsevol que parlés o escrivís sobre el Sant Prepuci. I pum, es va acabar la història.
I ara estem excombregats, llavors.
Ah, és veritat. És veritat, si algú li donés la gana de portar això davant un tribunal eclesiàstic, doncs mira...
Però, nens, llavors, que quedi clar a mi, perquè suposo que això les oyentes també volen saber-ho. Només n'hi ha un ara i prou en el Vaticà.
Que han desaparegut, t'han dit que no en parlis ni escriguis. I algú, si algú és llest, com la dona aquella brega, se'l va guardar en una capseta, algú se'l deu haver guardat per si algun dia, d'aquí a molts anys, allò torna a revifar.
Però heu dit que en el Vaticà n'hi ha un.
Per això, que algú se'l deu haver guardat, si és que algú no el va destruir.
I en qualsevol cas no l'ensenyen.
Ara ho he
entès. Com s'havia ensenyat fa un temps. I a més a més, encara hi ha veneració, eh?
Ah, sí?
Bueno, és que és per venerar-ho, això.
Perquè, mira, comentant així la jugada també amb la Judit Verdaguer, l'altre dia va penjar una foto a les xarxes d'un reliquiari del Sant Prepuci que es venia per internet.
Un reliquiari, és una capseta,
una
capseta imaginar.
On hi ha les relíquies a dins, una cosa molt petiteta.
Sí.
Es podia visitar per internet, per enviament internacional te'l feien arribar. És un Jesucrist Sanctum Prae Putium.
Vale.
No en sortia el preu, però sí que ja us dic que s'havia esgotat.
Ja has penjat l'anunci. Tinc aquí a l'audiència, us dic que tenim aquí l'anunci reliquari del Sant Prepuci de Jesucrist. 0 euros, perquè ja se sap quan posa... 0 euros, però perquè quan posa 0 euros és que ja és com una mena de subhasta. Si en el Wallapop d'obres d'art... Hauríem de trucar un dia a l'Albert Velasco, que és historiador de l'edat mitjana, i que ens digui si en algun d'aquestes ràgies que fa ell pels arxius s'ha trobat algun Sant Prepuci. Gerard López, moltes gràcies per aquesta explicació, perquè ens ha obert un nou món. A partir d'ara, l'1 de gener, sempre recordareu
sempre.
Que en algun moment la història de la humanitat ha recordat el Sant Prepuci de...
Jo el proper gat que tingui li posaré Prepuci de nom. M'ha agradat.
Mira, nena,
celebrarem el dia 1 de gener.
Per cert, Prepuci. Això que dius de l'1 dels gats, volia felicitar a la nena d'ahir, la Maribel Vila, perquè va parlar d'això dels gossos, i ahir va estar amb una ironia tan fina que espero que serveixi perquè el dia dels Reis, que ara els Reis ja estan vigilant, estan mirant i escoltant els nens, doncs que no sigui un regal, un animal de companyia.
Sí, els Reis jo crec que tenen prou senderi.
Espero que no sigui perquè veu estar molt bé, tot el que vau fer, molta ironia, però no és un joguet ni és un caprici. Llavors, tota aquella persona que vulgui de veritat un animal de companyia, doncs que se'n vagi amb una protectora, com a mínim, durant un mes ajudar a netejar merdes i a donar-los de menjar. I a passejar-los. I després ja veurem si poden anar a les cases.
Perquè vam parlar d'ahir de la gent que humanitza els gossos, que els vesteix, que els dona cava per gossos...
Sí, va ser horrorós.
Que... Bueno, és que hi ha tota una indústria.
Sabates, no?
Va dir sabates.
Horrorós. No, però molt bé, nens, i felicitats.
Va, però ara tornem a aquesta nit de Cap d'Any, perquè algú potser es compra un mal de cap per demà. I creo que he bebido final l'has posat, eh, Iala?
No, i soc absolutament innocent.
Això és el de la lluvia aquella dorada.
Sí, no, no és lluvia, és agüita marina.
Agüita marina, però ho posa per les 40 cerveses. Perquè volem parlar de la ressaca. Està clar que el millor remei contra la ressaca és no prendre alcohol, però si us ve de gust beure, que sigui amb moderació. I tot i això, si demà més o menys, mesura heu begut, pot ser que em patiu les conseqüències. Això que tindreu és la ressaca. Mm-hmm. Què podem fer perquè sigui com més lleu, millor? Doncs avui tenim a punt a la Chiara Gay. Ella és dietista, sommelier i professora universitària de nutrició i gastronomia. Chiara, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Què tal? Com esteu?
Molt bé. Doncs estem aquí intentant posar una mica d'ordre, intentant buscar algun truc per evitar, si és que és possible, la ressaca. Ens donaràs consells contradictoris com a dietista i com a sommelier? O podem parlar, o la Chiara ho té ja reflexionat?
Potser té un barret per cada sí, resposta.
Exacte. Depenent del que em pregunteu, posaré un barret o l'altre, suposo.
Nena, ara faré una frivolitat, però m'has recordat en el Mazón, que va anar a dinar, però no va anar com a president de la comunitat.
Això.
Va anar com a president del Partit Popular.
És això.
Però la Chiara, en tot cas, segur que ens pot donar consells per la ressaca d'entrada. A veure, quin és el mecanisme que provoca que el nostre organisme tingui uns símptomes que identifiquem com a ressaca i que són tan desagradables?
Bueno, bàsicament nosaltres tenim uns enzims que són presents al fetge per descomposar l'etanol que trobem a les begudes alcohòliques, que és un tòxic, vull recordar això, per poder-ho eliminar. Llavors, una vegada que l'etanol s'ha metabolitzat, comencem a metabolitzar altres alcohols, que són en quantitats més petites, però entre ells hi ha alguns que són realment tremendos, com el metanol, encara que en quantitat molt, molt petites, perquè és prohibit que hi hagi metanol, evidentment, als alcohols comercials, però encara i així el trobem allà. I quan es descompon, forma unes toxines, i entre elles algunes que són realment tòxics molt perillosos. I són això, és aquesta part d'aquesta desintoxicació que estem realitzant en el fetge, la que provoca aquests, bueno, símptomes tan horrorosos, no?, que tenim. Alguns són realment molt durs. Però depenen sempre de la quantitat d'alcohol, eh? Això també ho vull dir, perquè no... No és el mateix, evidentment, beure dos o tres gots de vi o passar coses molt més heavy metal, com molt més d'alcohol.
Doctora Gay, li volia preguntar, això també influeix en el pes corporal de la persona o la massa muscular aquesta? No sé com
I
es
tant,
diu allò.
Ah,
veu?
Sí, sí.
És que a mi, nena, sí, jo peso 45 quilos.
De veritat, eh?
I llavors, amb una miqueta de vermut de Reus, de seguida, m'entra l'etanol i el metanol.
Doncs sí, depèn del pes.
Veus com té que veure?
I també del gènere, és a dir, les dones...
La senyora, jo soc una senyora.
Pitjor. Ah. No, vull dir, parlava per mi, en aquest cas.
I l'edat?
Per exemple, les dones metabolitzem pitjor l'alcohol. Llavors, és evidentment la composició corporal i el gènere, i també l'edat, amb l'edat la cosa no millora.
Ho tinc tot.
Sí, perquè jo tenia la sensació abans que podia beure molt més cara, no? I ara he d'anar més alerta a l'hora de beure, perquè després em senta fatal l'endemà.
És allò que les ressaques cada vegada duren més temps, no?
I sobretot que jo fins als 35 anys no soc conscient d'haver-ne tingut mai cap, i a partir dels 35, amb menys, cada vegada... en tinc una miqueta més. És possible, això, o...?
Sí, és possible. A veure, hi ha una predisposició genètica, però al final són els hàbits de consum, la ingesta simultània, per exemple, de medicaments i d'alguns aliments, depèn també d'això, i després el fet que canvia la nostra composició corporal i amb l'edat tenim menys massa muscular i augmenta la massa de greixos, encara que estem prims, vull dir, i això no ajuda tampoc.
Per tant, Lluci, has de fer més esport, has de posar-te forta per no tenir ressaca.
No, que deixi de beure.
Correcte.
Que deixi de beure.
El que faig és beure cada vegada menys i ja està.
I beure menys.
Això és una barbaritat, el que beu.
Clar, i que ara, en la ressaca... No, exacte, no. Begueu-vos a fora del programa, sisplau. En la ressaca només hi intervé l'alcohol o, si hem sopat un cochinillo precedit d'uns canelons, rematat amb uns
torrons,
amb polvorons, amb uns espàrrecs, potser, per fer veure que mengem verd. És a dir, això fa que a mateixa quantitat d'alcohol ingerit la ressaca l'endemà sigui pitjor?
Bueno, realment, l'ideal és menjar bastant. És a dir, si tenim la previsió de beure, saps allò de...
O sigui, el de fer coixiga de les mares
no
és cert,
No pots coincidir...
Eh?
Exacte, sí, o sigui, has de menjar. No, l'ideal és sempre tenir l'estómac ple, això ajuda. Però, per altra banda, si hem sopat molt pesat, és a dir, si estem carregant el fetge també de la feina d'altres tipologies d'aliments una miqueta més tòxics, és a dir, per exemple, els fregits, coses que són molt llargues per digerir, doncs això també pot ajudar a tenir aquestes sensacions dolentes, però ja no estan relacionades amb l'alcohol, sinó amb el que ens passa sempre que ens hem passat amb un sopar i el dia següent doncs ens sentim molt inflats, amb poca energia, amb
mal de cap, també, no?
Mal de cap o nàusea, això també ho pot provocar una ingesta exagerada de massa, bueno, massa sucre, també. Penseu que també el sucre en alta quantitat no ajuda a metabolitzar, no? En general, els aliments, i en aquest cas també una quantitat important d'alcohol. Però dit això, jo volia afegir una cosa, que també és important tenir en compte el temps. Vull dir, un àpat molt llarg és veritat que fomenta beure més, però també és veritat que és millor beure la mateixa quantitat en 3 o 4 hores
que no de cop, eh? Clar.
Clar.
Sí. I això dels joves tirant més cap aquí, poder.
Una estratègia, una estratègia que faig servir des de fa uns anys és beure un got d'alcohol, que normalment sol ser cervesa o vi, jo ja no puc beure coses fortes, perquè m'acabo molt malament, però jo bec un got de cervesa, per exemple, i una aigua. Després un got de vi i una aigua, és a dir, sempre posa intercalar aigua pel mig. Això serveix d'alguna cosa o no?
I tant, i tant. De fet, és una de les recomanacions que es fa sempre. Quan hem decidit passar una bona estona, doncs sabem que beurem més alcohol, sempre alternar amb aigua. Això ajuda, que primer, a mantenir una certa hidratació, perquè és la deshidratació també una de les coses que ens provoca aquests símptomes tan horrorosos el dia següent, perquè l'alcohol deshidrata, i molt. Llavors, una de les sensacions que ens dona és aquesta, no? D'aquesta fatiga, aquests marejos que són provocats també per la deshidratació. Llavors, si nosaltres ja partim bé, amb una bona hidratació a la nit, després, el dia següent, també continuar bevent aigua és una estratègia fantàstica, la veritat.
Doctora, aquí ara, bueno, mira que espavilada la Llucia, perquè ara ja ho sap, amb l'edat és un got de vi i un got d'aigua, com si estigués fent una recepta d'un estofat de vedella. Però jo li volia preguntar, doctora, aquí ara, les toxines aquestes com es poden eliminar de manera ràpida, aquest etanol i aquest metanol?
Doncs el primer és descansar, beure molta aigua i evitar els falses mites, no? Que
això.
Tenim.
Ara,
un d'aquests us diu que tornar a beure ajuda.
Home, això s'ha parlat de la redacció, això ha sortit de la redacció i hi ha hagut gent a l'equip que ha afirmat que això és l'únic que funciona.
Perdona, això ha funcionat.
Bueno, totalment cert, per una banda, perquè el nostre fetge sempre metabolitza abans l'etanol. Si nosaltres tornem a ingerir etanol, i, evidentment, el fetge torna a metabolitzar l'etanol, que té menys efectes col·laterals. Però, en realitat, aquell metanol i aquells altres productes tan fastigosos que ens fan tant de mal, senzillament els haurem de metabolitzar una miqueta després, però no hi haurà una veritable reducció. I en aquestos s'afegiran els nous. És a dir, és allargar l'agonia.
L'agonia, exacte.
O sigui que no s'ha de fer, no s'ha de fer.
Missatge a tota la gent de l'equip que ho ha dit, teniu un fetge macerat en el cos i farem un paté.
Això de les toxines, nen, com ha dit que s'han d'eliminar?
Amb aigua, descans, no?
Bueno, aigua, descans, i pot ajudar una miqueta a aliviar els símptomes, evidentment, el típic paracetamol de tota la vida. I dinar, o és a dir, dinar, si ens hem despertat molt tard, o esmorzar, depèn de l'hora, esmorzar bé, esmorzar carbohidrats de qualitat, esmorzar també proteïnes...
Carbohidrats, què serien? Per...
La pasta.
Bueno, per exemple, al matí, si volem una torrada integral, fins i tot amb la típica mantega i melada, fer un esmorzar, no quedar-nos allà al llit...
O sigui, en dejuno, encara que... És que, clar, això es combina a vegades amb l'estómac remogut, i no dius, ah, no menjo res, ja, com que ja arribarà el dinar, no, millor menjar alguna cosa.
No, és el pitjor, perquè una altra de les coses que provoca la ressaca és una baixada de sucre a la sang, és a dir, que tindrem una hipoglicemia que ens farà sentir encara pitjor si no esmorzem. Hem d'esmorzar.
El cafè sí o no?
El cafè en petita quantitat, evidentment. La gent té una sensació d'alivi perquè et desperta una mica, te torna persona durant uns minuts, però la realitat és que millor poquet. És a dir, una quantitat mínima per no tenir després l'efecte col·lateral de qui es treu el cafè. No sé si us ha passat, us treieu el cafè i teniu mal de cap.
Sí,
perquè
molt.
També provoca dependència. Llavors, no és el millor dia per no prendre cafè del tot. Però una tasseta, com fem sempre, i no exagerar, perquè també provoca Bueno, els sucs gàstrics, no?, que és, el nostre estómac produeix per digerir aquesta tipologia de productes, no són bons perquè ens augmentaran possiblement també altres sensacions dolentes que provoca la ressaca, entre elles problemes digestius.
Lucía.
Ara que esmentava el paracetamol, és bo prendre's un paracetamol just en arribar a la nit, després d'una nit de festa, abans d'anar-se'n a dormir?
Jo faig el meu bufet,
no,
la veritat
que no. La veritat que l'ideal és beure molta aigua i després deixar que el fetge faci la seva feina, perquè penseu que tots aquests fàrmacs també s'han de processar.
És que tot això va al fetge, també, allà hi ha un festival.
No l'hem de sobrecarregar.
Metanol, etanol, ibuprofet, paracetamol... L'homeoprazol, que es foten abans de sopar, per si de cas, no?, que també es fa això.
I la pastilla del dia després.
Això ja no entro.
M'esteu donant una tarda.
Heu de trucar a un altre especialista.
No et volem posar en un jardí.
A veure, Gerard.
Abans parlaves d'un efecte que era la caiguda del sucre.
Correcte.
Clar, hi ha un clàssic, almenys a molta gent li funciona, que és prendre's una Coca-Cola, que té molt de sucre. Imagino
clar,
que
però
una Coca-Cola és una bona solució.
A veure, a la desesperada, sí. És a dir,
és com el que fem sal, sí, també.
Però no per vomitar res, la Coca-Cola. Simplement,
no,
això em fa passar la ressaca o és de les poques coses que ara podria, diguem, prendre, no?
Clar, l'alivi és generat per el sucre. És a dir, que ja una Coca-Cola zero no valdria per això. És a dir, ha de ser la Coca-Cola normal, però no és el millor que hi ha, perquè realment només aporta calories, sucre, dona una sensació momentània, la pujada de glicèmia en sang és molt ràpida, però això provoca també que després el vostre pàncreas... no vull explicar-ho massa complicat, però és a dir que el pàncreas després reaccionarà amb
més
insulina i hi haurà una altra baixada de sucre. És a dir, és com un tobogan, no ajuda, és millor... menjar i carbohidrats de tipologia més saludable, com per exemple això, una torrada integral, és una bona sortida.
A nivell
I
de...
fer una... Sí.
No, dic, a veure, a nivell, hem parlat del paracetamol, per exemple, no? Però ara a les farmàcies, per exemple, veiem remeis com ara la vitamina B12. Aquestes històries funcionen?
Bueno, sí, en principi sí, però sempre jo recomano evitar solucions d'aquesta tipologia perquè ens donen una falsa sensació de solució i de seguretat, quan en realitat l'única cosa que s'ha de fer és beure menys i el dia següent, si volem, dinar productes que tenen la vitamina B12 de forma natural.
Quins serien, per exemple? No sé si hem perdut a la Chiara.
Ai, que em penso que hem perdut a la
Chiara.
Masses preguntes.
Bueno, no m'estranya.
Bueno, aquí estaríem 3 hores fent el consultori.
Ha agafat una borratxera, ella.
Però les ha tornat totes,
eh? Fixa't que tots estem aquí amb el vici apuntant, eh? Aigua, i ara volem saber què té B12 i tot allò.
Jo estic escandalitzada que arribeu a veure. No, jo no tinc ni idea.
No ho toques?
No, perquè surto molt barata, ja ho he dit.
Però ni cava ni res, eh?
Sí, vermut de Reus.
Una miqueta.
Sí, vermut de Reus.
Sí, però resulta que és veritat que jo tants anys em pensava que era de mentida i pel meu pes... i per la meva edat, per això m'ha fet tant d'efecte, nens.
Més barat et surt.
Molt barat et surto, jo.
Sí, això és veritat. Però al final és això.
Molts bons consells ha donat,
Sí, no, ja
a les males, que la gent, Lucía, a les males.
Lucía, t'ho diu a tu,
A les males, ara ja tenim, gràcies a la doctora, aquí ara gaire.
Fa molt de temps que ja no m'ha engat.
S'ha sobrecarregat la línia d'informació.
Sí, ja la tenim a punt. És que, clar, estàvem aquí tots com hienes intentant saber quines eren els aliments amb vitamina B12 que podem menjar el dia següent.
Bueno, qualsevol producte d'origen animal té B12. És a dir, evidentment, n'hi ha alguns que en tenen més, que són les carns vermelles i productes que no recomano en gran quantitat perquè són més difícils de digerir, però qualsevol producte, fins i tot uns ous, tenen bastant B12 i també persones vegetarianes, per exemple, si volem ser més inclusius, aniria perfectament fer un esmorzar salat i una torradeta amb uns ous, són una bona manera també, i fins i tot un dinar amb l'ou ferrat, que tothom sempre critica, en realitat és fantàstic perquè és més fàcil de digerir, per exemple, que un ou dur.
Clar.
Perquè té la, si està ben fet, té la clara ben cuita, que és més digerible, i el rovell no tan fet, que això ajuda també a que no succeï. Bueno, hi ha tot un tema de que és més digerible i també aprofitem més tots els nutrients que té.
D'acord. A veure, una altra última pregunta i amb això ja acabarem. Estem a la tarda de Catalunya Ràdio, ara farem un parell d'entrevistes que van en aquesta línia. Ho he de preguntar. Fer esport per passar la ressaca, què tal?
Bueno, si estem fatal, no?
Si has d'anar a quatre grapes, no, millor que no, perquè encara... Si has de banda a banda, millor que no.
Necessitem descans, sí, sí, el millor és dormir. Però una vegada que ens hem, bueno, una miqueta recuperat, evidentment, sempre l'activitat física, en aquests casos, ens ajudarà a trobar-nos millor, potser a la tarda nit o al dia següent, perquè la ressaca pot durar dos dies.
Sí,
eh?
Que
no
va
ser metal. Perquè amb l'esport fem treballar el fetge i depurem més aquestes substàncies tòxiques.
No, en realitat no, en realitat no, és una altra mita.
I tampoc però, suem l'alcohol, o sí? Física,
no, no suem l'alcohol.
Això també m'ho han dit a mi.
Però el que sí que és veritat que el nostre cos produirà tota una sèrie de substàncies, que no m'allargaré a explicar quines són, però que ajuden a trobar-nos millor. Especialment després de fet esport, una dutxa calenta i un altre cop al llit. Aquesta seria una bona manera de continuar la recuperació.
Doncs ens hem fet la llista amb tot el que ens ha dit la Chiara Gay, que és dietista, sommelier, professora universitària de nutrició i gastronomia. Ja ho sabeu, hidratar-vos, beure amb moderació i el dia següent, si aneu una miqueta encara ressecosos, una torradeta, una mica d'ou, un ou ferrat, i tranquil·litat i descans, i cap a la tarda una mica d'esport. Chiara Gay, moltíssimes gràcies per atendre'ns a la tarda a Catalunya Ràdio.
Un plaer. Que vagi molt bé començament d'any nou.
Igualment, bon any. Fem una petita pausa i tornem de seguida parlant d'altres coses que podem fer per començar l'any amb bona cara. Però fins aquí us acomiado. Brigitte, moltes gràcies. Lucía, moltes gràcies.
Bon any.
Una bona sortida d'any i una molt bona entrada d'any.
Igualment.
Que jo vindré al programa, el primer programa de l'any.
Clar,
dia 2,
dijous.
Sí. Ja ve la jefa, nens.
Ja ve la jefa. Dijous ja...
Fas bé, nen, no m'importa, eh?
Ai, moltes gràcies, visita.
No és el mateix.
No és el mateix, ja t'agrada.
Avui m'heu desfossat el Nadal, nens.
Això del propòsit no sé si la cara t'ho hagués fet. Ho va fer l'any passat, eh? També t'ho dic.
A les hores, a les campanades... Bueno, ha estat horrorós.
Però i la de coses que has après?
He après molt, perquè sou professionals.
Perfecte. Doncs moltes gràcies, bon any. Ara fem una petita pausa i tornem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraíbar.
El teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Una trobada inesperada en un aeroport.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Ens regala un moment inoblidable. Entra a nadalalsaeroports.com i escolta la cançó de Nadal de David Bisbal.
Aeroports per tu. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Del 2 al 5 de gener torna Tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per a infants, joves i adults. Vine a gaudir amb la família i practicaràs tot tipus d'esports. Entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Nadal arriba al Mercat de les Flors amb espectacles per tothom. Circ per als més petits, amb Animal Religion i Mu Music Circus. Dansa familiar amb Toni Mira i amb Lamento. No et perdis el que et proposem per gaudir d'un Nadal ple de dansa i circ al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Barcelona Rock Fest 2025, el festival de rock més gran del país. Del 26 al 29 de juny, al Parc de Can Zan de Santa Coloma de Gramenet. Amb les actuacions de Scorpions, Slipknot, Lynyrd Skynyrd, Judas Priest, Sabotage i més de 40 artistes per anunciar. Entrades i més informació a barcelonarockfest.com. Barcelona Rock Fest, no t'ho perdis.
Fins al 31 de març podeu seguir fent donatius a la Marató per les malalties respiratòries. Entra a trescat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi més bé per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraíbar.
Passen 3 minuts a 6:15. Hem estat preguntant quins són els propòsits d'any nou que us heu fet i què heu complert. Anna, hi ha venir algun altre?
Home, de propòsits complerts n'hi ha molts. Per exemple, el de l'Anna de Vilanova, que diu que es va primar 10 quilos aquest inici de 2004, i diu que aquest any torna amb el mateix propòsit perquè els ha recuperat.
Vaja.
I que, per tant, ho tornarà a provar. I en Gerard diu que amb el seu marit aquest 2024 s'han proposat comprar un pis i que fa uns dies han signat la hipoteca.
Home, moltes felicitats. Mira, deia el Bernardo, que aquest any serà un any boig per la compra de pisos perquè tipus d'interès baixos i tornarà a les hipoteques del 100% festival.
I un últim, que és l'Andrés, que diu que el propòsit a complir d'aquest any ha estat la jubilació.
Home,
clar que sí.
Aquest sí que l'aplaudim des d'aquí. Doncs a propòsits d'any nou, n'estem parlant durant tota la tarda i s'han fet tendència alguns que giren al voltant de l'esforç físic. Els reptes consisteixen que des de l'1 de gener cada dia s'ha de fer una repetició més d'un exercici físic concret, el que hagi escollit aquella persona, i lògicament es grava i es penja. El cas, és el més famós, és el de l'argentí Jero Arias, que té més de 6 milions de seguidors a Instagram i que penja a les seves xarxes com cada dia fa una flexió a la barra més. Una flexió a la barra seria aquell exercici conegut popularment com a dominada o pull-up, allò que puges al cap fins a sobre d'una barra. El dia de 1 de gener en va fer un, el 2, dues, i així successivament fins a arribar a avui, on n'haurà de fer 366, però no pot baixar de la barra fins que ho aconsegueixi. Sense aturar-se, cap dia s'ha convertit en el protagonista més viral d'aquest fenomen. Però a Catalunya també tenim gent que segueix aquesta tendència i la nostra és més divertida, perquè avui coneixerem el Pol Lorenzo. Ell té 19 anys, és de Lleida, i va decidir que cada dia de l'any faria una tombarella més cada dia d'aquest any 2024. I no una tombarella cap endavant, sobre un matalàs, sinó cap endarrere i en l'aire. És a dir, el conegut com a backflip. Amb el seu mòbil i un trípode, cada dia es grava fent aquest repte i el penja a les xarxes i el podeu seguir a @flipol-07.
Chavales, hoy es el día 32 del reto de los backflips. Ya hemos superado el primer mes. Vamos a por febrero ahora. Chavales, día 49 del reto de los backflips. Ayer entrené en In Extremis, estoy bastante reventado y voy a intentar dar lo mejor de mí, a ver qué sale.
Chavales, aquest, día 125... Aquest és el Pol Lorenzo explicant les seves tombarelles i avui n'ha hagut de fer, o n'haurà de fer, 366. Si ho aconsegueix, acabarà amb èxit el seu repte. A veure, no sé si a la taula hi ha la Gerard López. Backflips, ja no us pregunto.
Per la ressaca va bé, això.
Sí, no ho sé, ara li preguntarem al Pol. Va, que tenim el Pol, el noi de les tombarelles, al telèfon. Pol Lorenzo, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
A veure, el primer de tot, has fet ja les 366 tombarelles d'avui?
No, avui encara no les he fet, les faré ara quan acabi de parlar amb vosaltres. Aquí a Plaça Espanya, a l'Avinguda Maria Cristina. Estic per aquí i quan acabi... es posarem a saltar ja.
Allà estan preparant tot el sidral d'any nou i de la festa de cap d'any de l'Ajuntament de Barcelona i on es retransmetran les campanades de TV3. No sé si t'has trobat tot el sidral o si ja has aprofitat les càmeres.
Sí, bueno, ho he vist tot una mica i aprofitarem, posaré per allí i després veurem tot l'espectacle.
Escolta'm, a veure, clar, això, el càlcul m'ha patat el cap perquè tu et poses a comptar i fes un el dia 1, 2, el dia 2, però si sumes un més un, més un, és a dir, un més dos, dos més tres, tres més quatre, sabeu quan surt? Quants backflips surten? És que...
Ens ha costat molt arribar fins aquí, perquè recordem que si treballem a la ràdio generalment és perquè van triar lletres en el seu dia, i aquest repte ens ha fet esclatar el cap.
Pol, tu has fet el càlcul de quants backflips hauràs fet si aconsegueixes aquest repte?
Sí, jo ho vaig mirar, eren 67.100 o 200, ara mateix no sabria dir.
67.161, perquè el dia 1 fa un, el segon dia en fa dos, i avui n'has de fer 366, perquè a més és any de traspàs i tens un any gratis.
Efectivament.
Un any de regal. A veure, com et trobes? Com arribes avui?
No, pues avui bastant bé. El problema el vaig tenir fa 5 dies o així, perquè va agafar algun virus o alguna cosa de l'estil. I van ser difícils aquells dies. Tenia mal de cap, em feia mal l'estómac de tant en tant, però s'ha pogut passar de moment.
I tot i així vas poder-ho fer, eh?
Efectivament.
Carai.
A veure, i això era un dia que en devies tenir 340 o 350,
home,
no?
Home, es diu que va ser fa 4 dies.
Ah, no, si fa 4 dies són 360. Sí, sí, perfecte, molt bé. A veure, quan trigues a fer aquestes 360 i escaig voltaretes endarrere?
Mira, doncs ara... de mitja vaig a un ritme de 5 minuts... No, de 5 backflips, un minut.
5 al minut?
Tardo 5 en un minut, sí. Llavors tardo una hora i 10 minuts, algo de l'estil.
Hòstia, nano.
I pares només un minut entre una seqüència i l'altra?
Claro, jo el que faig és que faig els 5 backflips, que els faig bastant seguits, tardo uns 5 segons o 6, i després descanso la resta del minut i ja així, constantment.
I el descans és per el tema muscular o més pel cap?
Una mica per a tot. O sigui, depèn del dia també, si estic fatigat perquè he fet molt esport el dia anterior o alguna cosa de l'estil, pues sí que és més per el cos, però si no també pel cap. Si no, al final els turmells també es carguen d'estar de peu i també va bé sentar-me de tant en tant o així.
Clar.
però...
Hosti, és que quina bogeria, perquè clar, estic veient, evidentment, amb els backflips et vas desplaçant, perquè us imagineu els oients, tots tenim al cap els exercicis de Simone Biles als Jocs Olímpics, això en gimnàstica de terra és el que es fa, no? Allò, anar saltant endarrere i vas fent aquests de 5 en 5. És això, no?
Sí. Sí, jo el que... Es podria fer més estàtic, el que passa que em resulta més còmode anar-me desplaçant.
Clar, perquè la inèrcia també ajuda, no?, una mica.
Claro, ajuda la inèrcia i no fa falta fer tant esforç, llavors em canso menys.
Sap, perquè el Pol deu ser bastant jove, no? És a dir,
sí, ho hem dit, 17 anys.
Les articulacions les tenim bé, no ens fa mal res. Un dia tenim una mica de mocs i de febre, però ja està, no?
Sí. Bueno, al principi, els primers dies, abans de començar l'any, vaig fer un dia 50 per provar i el dia següent me costava caminar, eh?
Vull dir,
al final el cos també es va acostumant al que es va fent i si ho vas fent progressiu, el cos s'adapta també.
I com surt aquest repte? D'on el vas treure aquesta idea?
Doncs mira, del Jero, com has dit tu,
sí,
que ell va començar el repte l'any passat, però va perdre el dia 281.
Oh.
I jo vaig veure i vaig dir, ostres, això... Jo amb dominades no sabria fer perquè em sembla una cosa molt complicada, però ho podria provar amb backflips. I així, i cap endavant.
Hi havia algun punt de partida? És que estic al·lucinant bastant, eh? És a dir, tu fas gimnàstica, fas alguna mena d'esport abans de posar-te a fer aquests backflips?
Jo
entenc que sí, no?
Vaig fer gimnàstica durant un temps i després em vaig passar al parkour. Ara porto 5 anys al parkour i ara ja estic de profe, inclús.
Carai. Ostres,
això del parkour, per qui no ho sàpiga, és, a veure si ho explico bé, perquè també, a veure si em posaré en un jardí, no voldria ofendre el col·lectiu de parkouristes de Catalunya, però, bàsicament, aprofiteu el mobiliari urbà i l'espai urbà per superar obstacles, no?, saltar per sobre de parets, etc. Com explicaries tu què és el parkour?
Bueno, és com... Jo diria que és com una barreja entre... O sigui, l'objectiu del parkour és arribar de punt A al punt B de la manera més ràpida possible. I si hi ha objectes pel mig, pues el salt és de la manera que et convingui per anar més ràpid. A part de que també hi ha una part més artística, que seria més similar a la gimnàsia artística, que són anar amb acrobàcies, etc.
Això en un entorn urbà, però, no?
Sí. També hi ha llocs d'interior per a practicar-ho.
Mm-hmm.
Però sí, sobretot se practica al carrer.
I en aquests dies, ara t'ho el Jero ho va haver de deixar el primer intent. Tu has tingut algun dia de flaquejada i dir, hòstia, avui no arribo?
Ves, els dies amb febre, sobretot, però també dies amb falta de temps, perquè al final no cada dia disposes d'una hora per estar saltant, que estiguis al mateix lloc, llavors ha hagut dies que m'he tingut que esforçar a aixecar-me abans o...
Clar.
No sé, moure el bon per a poder...
Clar, perquè tu estàs estudiant o estàs fent alguna altra cosa a banda d'aquest repte, entenc.
Clar, que estic a segon de batxillerat, ara.
Hosti, no. I clar, al profe no li pots dir, no? És que mira, he de fer 300 backflips, avui no vindré a l'última hora de mates, no?
No, clar, i si hi ha trimestrals, has de fer trimestrals i saltar i el que hagis de fer, tot el que hagis de fer.
Gerard.
Sí, una pregunta, Pol. A banda d'això, a banda de, diguem, que fa que estiguis en forma, que... Ara que mires l'any enrere, no?, tot aquest any, què t'aporta, què t'ha portat això, tu, fer tot això, aquest repte?
Bé, doncs, aquest repte, a veure, un dels objectius és, sobretot per mi i per a la gent que em veu, transmetre que si cada dia vas pujant un 1% més, es pot arribar al que vulguis. Cada dia fas una mica més, per molt que sigui poc, es pot arribar a aconseguir grans coses, i a part que ja tens per tot. Perquè jo al principi pensava, bueno, no sé si tindré temps de dedicar mitja hora cada dia i després editar mitja hora més, pues ara estic dedicant quasi 3 hores, potser, cada dia, entre els salts i l'edició. Pues, al final, el temps també és molt relatiu, tot és de l'organització i que sempre es pot millorar.
I amb això acabo, Pol, a veure, contesta'm si vols i si no vols no. N'has tret algú? N'has tret pasta d'això o no? Tens algun patrocinador?
No.
Tens algú que s'hagi fixat en tu?
No, perquè no ho he buscat, tampoc. No he arribat a buscar-ho.
I a partir de l'1 de gener, què faràs? Perquè no crec que puguis parar de cop i volta de fer backflips. Clar, o com a mínim de fer exercici. Demà què?
Estem parlant de demà.
No, demà... Bueno, l'1 de gener, bueno, gener en general, deixaré xarxes durant un temps, estaré descansant, me centraré una mica més... Seguiré fent esport, però descansaré una mica i després potser tornaré a per rècords mundials i coses d'aquest estil.
D'un altre tipus d'activitat o d'això mateix?
No, bueno, ara ja que estic amb els backflips, acabaré i intentaré aconseguir els rècords mundials dels backflips.
Quants són de backflips seguits, entenc, el rècord mundial?
Mira, de backflips més ràpid, o sigui, en 30 segons, el rècord mundial són 20.
Val.
En un minut són 36, diria, i en un dia són 1.008, crec.
I ho veus a l'abast o què, algun d'aquests rècords?
Pues sí, el de 1.008 és el que veig més a l'abast i el de 1 minut i 30 segons s'ha de seguir treballant una mica.
Doncs Pol Lorenzo, que et vagi molt bé, molta sort aquests 366 backflips que has de fer avui aquí a la plaça Espanya de Barcelona. Si sou per allà i ho voleu passar a saludar, el Pol segur que agrairà una mica de suport en els seus vídeos. Amb el seu trípode va fent backflips cada dia durant l'últim any i n'ha fet més de 66.000. Pol, enhorabona per la teva iniciativa i molta sort per aquesta tarda.
Moltes gràcies.
Doncs ara farem una petita pausa i tornarem a una altra persona que té una altra iniciativa també, que el primer dia de l'any fa una altra cosa que jo crec que aquí ningú de la taula farà, que és banyar-se al mar el dia 1 de gener.
Potser no ho farem, però serà perquè no voldrem.
Evidentment.
Ara,
aquesta,
capaç, me'n sento.
En canvi, sí, de fer-ho del Pol, sí, no, eh?
Més que això de centrifugar-te tu mateix, no...
Va, fem una petita pausa i ara tornem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraíbar.
Coneixes les novetats de l'ordenança de circulació a Barcelona? A partir de l'1 de febrer, els patinets i les bicicletes no podran circular per les voreres i el casc serà obligatori per a les persones usuàries del patinet elèctric, amb sancions de fins a 500 euros. Per una mobilitat més segura, consulta tots els canvis i les sancions al web mobilitat.barcelona. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Collita de Nadales 2024. Avui, Àuria Franc.
Aquest Nadal només vull estar amb tu. El meu desig és que siguis feliç.
Aquests dies, les ovelles busquen el seu corral i ve de gust cantar a cor que vols tornades com la d'aquesta Nadala, que ens arriba des del Bages, amb l'Àuria Franc. Es diu El meu regal ets tu. I funciona tant per posar-nos tendres com per saltar a la pista de ball.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.
Dels molts rituals de cap d'any, que si el raïm, que si els propòsits, que si la roba interior vermella, n'hi ha un, que no em demaneu per què, no acaba de triomfar. Quin és aquest ritual de cap d'any que no és de massa, Sant Aiala?
Doncs a veure, ho hem explicat abans de la pausa publicitària, però per si algú s'acaba de connectar ara mateix a l'antena de la tarda de Catalunya Ràdio, és un que sona més o menys així. El ritual de banyar-se al mar el dia 1 de gener per donar la benvinguda a l'any nou. Jo trobo que, a veure, dels aquí presents, qui s'ha banyat un dia 1 de gener?
Jo no ho he fet mai, em semblen herois, aquesta
jo,
gent.
Jo, no cap.
Per tant, és una tradició, un ritual que, com dèiem, no acaba de quallar ben bé.
Però em sembla que tu has trobat algú que sí que ho fa, això,
sí,
eh?
Us presento un jefe de la vida, com diria l'Ester Vallès, un petó des d'aquí, Ester, que és en Josep Ribes. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, que és que avui t'hem vist a La Vanguardia i t'estem trucant molta gent per culpa d'això. T'entrevistaven per això, perquè dius que et banyes el dia 1 de gener al mar des de fa 28 anys, pot ser?
Sí, bueno, més, però bueno, mira, des que ho fa el club, 28 anys, 29 farà demà si Déu vol.
Déu meu.
I per què ho fas, això?
Van haver dos danys que no es va fer per la pandèmia, però nosaltres vam seguir fent uns quants companys.
Clar, si fos per... És a dir, tu vas, malgrat tot, amb pandèmia i tot, i et vas anar a banyar. I per què ho fas, això?
Pues mira, és una cosa, una tradició que vam fer des que vam inaugurar el club, de 4 o 5 amics, com que de fet normalment quan jugàvem al tacatà, quan acabàvem les partides, ens fotíem un bany a la platja, tant si hagués estiu com hivern, doncs ja ho teníem a sobre. Llavors vam dir que millor que poder fer una cosa amb uns quants de cada any com una tradició, i de treure els mals esperits i punyetes i estar nous.
I et banyes, entenc, amb banyador, no et poses neoprens, històries d'aquestes, no?
Banyador de Tarzan, realment.
Clar, perquè, Josep, jo calculo que tu deus ser fill de la Barceloneta, sí o no?
Pues sí.
Del barri de l'Hòstia, no?
Això mateix, del barri de l'Hòstia.
Allà esteu fets d'una altra pasta.
Bueno, de fet, n'hi ha molts al barri que no es mullen, eh? Però, bueno, jo, de fet, ja tota la vida vaig néixer al costat del mar, tenia una botiga d'alimentació dels meus avis, els meus pares i jo, i quan tancava el migdia, el pare, allò que era molt calorós, jo també, ens anàvem als orientals, allò era una aigua geladíssima, era un tipus balneari. I allà doncs, ja ens anàvem a la platja i fotíem els banys normals.
Perquè, Josep, perdona la indiscreció, quants anys tens tu ara?
Jo ara em faré 80 el juliol de l'any que ve.
I estem dient que et banyes o nedes uns llargs? Perquè ja m'imagino que no et quedes allà quiet, remullant-te...
No. De fet, quan jugàvem així, ens tiràvem a l'aigua i fèiem uns 57 metres a dintre. I veia les bolles que hi havia. Ara ja hi he restat una miqueta, perquè fa 2 anys vaig tindre un ictus, que gràcies a Déu va passar de llarg, o sigui, no vaig tindre conseqüències gràcies a la dona que va tindre la vista d'agafar i dir, xe, cap a l'hospital, perquè vaig parlar una miqueta malament, i això em va salvar de que la cosa va anar bé.
Hosti, doncs Déu-n'hi-do, perquè això li afegeix un grau de dificultat, però en tot cas ja està bé també que ho moderis, però Déu-n'hi-do, 50-100 metres endins, amb l'aigua, que... saps a quants graus està? Ho has mirat alguna vegada?
Sí, normalment, mira, avui estava sobre 13 graus.
13?
I ets dels que a casa també es dutxa amb aigua freda o no? Només quan vas al mar?
No, jo de fet quasi sempre em dutxo al club, o sigui, també amb l'aigua freda, vull dir que a vegades venen a darrere meu a dutxar-se i sempre sento, hòstia, per gelada.
I amb tots aquests anys que, diguem, hi ha l'evolució del canvi climàtic, notes que la temperatura és cada cop menys freda o no?
Això també és veritat, i més ara al gener, perquè jo l'aigua freda acostuma a estar al mes d'abril.
Ah, sí? Ah, bueno, clar, quan porta tot l'hivern, no? Clar. Sí.
Per tant, notes...
I degut a les neus que es fonen i l'aigua per al mar, i on està, entre que el mar està més fred i la temperatura de fora és més alta, notes més la diferència.
I t'agrada més banyar-te a l'hivern que, per exemple, al pic del juliol pel teu aniversari?
Jo sóc gran i sóc d'aigua, vull dir que tot l'any m'és igual, un més que l'altre.
Doncs és el Josep Ribas, ell aquest... bé, espera't, a quina hora ho fas, això, demà? Sí, a quina hora et banyes demà?
Que potser venim.
A les 12.
I podem
a les
12
del migdia, 12. Allà al club, posen un arc i llavors allà surt que aquest any suposo que hi haurà quasi un miler de persones.
Què dius?
Sí, no està sol. Va, tu vas fent escola.
No, al contrari, m'haig d'apartar perquè si no em tiren per terra.
No, clar, no hi ha respecte. Escolta, una mica de respecte als veterans, que aquí el Josep ja fa 30 anys que ho feia, i a veure si veu en el primer any i encara tindrem un susto. No crec que el Josep sigui d'aquests que es deixa atropellar, també t'ho dic.
No. Jo ja ho faig abans, eh? Ja ho faig abans i després...
Vull dir que ja ho tens fet.
És entrar i t'has d'apartar perquè van fort.
Quan la resta en va...
Ell ja torna.
Tu ja tornes, Josep. Doncs enhorabona. Moltes gràcies per atendre la tarda a Catalunya Ràdio, i que vagi molt bé i que per molts anys puguis fer aquests banys al Mediterrani a la temperatura que sigui.
Això esperem.
Bona tarda.
Vinga,
i bon any.
Vinga, igualment. Bona tarda.
Doncs res, agafeu l'exemple del Josep, un bany d'aigua freda, i que segur que va bé per tot l'organisme. Ara a la tarda a Catalunya Ràdio fem una petita pausa i de seguida tornarem parlant de refranys amb la Marta Pérez Verge. Avui n'hi ha per sucar i pa.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraibar.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca.
Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any és tan bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El Periódico. Entendre-hi més.
Ofertassa de Nadal a Caprabo, a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8 euros amb 95 al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12 euros amb 95 al quilo. Caprabo, amor etern al Nadal.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Torna al campus Eufòria. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys, els encanta la música, cantar i ballar, i són fans d'Eufòria, apunta'ls ara a euforiacampus.cat. Aquest Nadal regala les millors colònies d'estiu.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.
5 minuts i les 6, moment per la millor sintonia del programa. La millor sintonia per la millor seccionista, Marta Pérez Verge, bona tarda.
Bona tarda, que bé començar així.
Has vist? És que avui crec que ens emportes una secció que ens fa venir ganes... Ens farà... Espera't, ho faig bé. Crec que ens portes una secció que ens farà venir gana, que ens farà salivar...
No acabaré. Això és perquè ja comences a salivar, Carlos. Ja comences a salivar i és perquè justament aquests dies...
I que t'hem fet arribat... treballar molt, a més.
Sí, però encantada, ja ho sabeu. M'ha arribat a les mans un llibre que es titula Per sucar i pa, que recull justament frases fetes i expressions catalanes que estan vinculades amb el menjar i van acompanyada de receptes delicioses. Les receptes són del xef Lluc Quintana, amb il·lustracions de Marta Montenegro i apunts lingüístics de Magí Camps.
Doncs Per sucar i pa, aquest és el llibre en què ens hem fixat i bé, tenim milions d'expressions relacionades amb el menjar, no?
Sí, hem de dir que hem de tenir en compte que els refranys, les dites, les frases fetes i les expressions no deixen de ser un reflex de la nostra societat, dels costums i del nostre dia a dia. I llavors, sens dubte, el menjar, la cuina, ha estat encara, doncs, i és encara també dins l'àmbit social, és absolutament compartit per tots els parlants. I tenint en compte això, és natural que surtin tantes expressions que ens parlin justament de temes morals, socials o econòmics, amb elements culinaris com a protagonistes, perquè... per construir-los, doncs, es feien servir temes propers, quotidians, com poden ser la cuina, i així són més fàcils d'entendre i de recordar. I llavors, en recuperar-les o utilitzar-les avui dia, estem reflectint una manera de viure i de fer que, en molts casos, ja ha desaparegut, però que, a través de les dites, podem reconstruir per entendre d'on venim, el nostre passat, que és una mica el que fem cada setmana aquí, en aquesta secció.
Efectivament, i en aquest llibre, el Per sucar i pa, què hi trobem?
Doncs, justament, el llibre és un reflex de dos dels tresors de la saviesa popular, que es passa de generació en generació, i són les expressions, les frases fetes, els refranys o dites, i, a més, les receptes de cuina, que també es passen generació en generació. I ens trobem davant d'un llibre il·lustrat, amb aquestes receptes que són per tots els públics, ja us avanço, perquè des d'aquells que volen els plats més senzills fins als que s'animen a fer plats més elaborats de xup-xup, ho trobaran. I també barregen ingredients tradicionals catalans amb altres que cada vegada són més presents a la nostra cuina, doncs com poden ser l'alga nori o la colcale o la iuca. I totes aquestes receptes estan encapçalades per refranys o dites que estan relacionades amb algun dels ingredients que apareix a la recepta.
És que realment tant el menjar com el refranys van molt de la tradició oral, no? De passar de pares a fills, que al final les coses les dius perquè les deia la teva àvia, o cuines allò d'aquella manera perquè la teva iaia t'ho va fer així, o ta mare, o ton pare, o qui sigui.
Totalment.
A veure, què va ser primer, l'ou o la gallina? Els refranys o les receptes?
Doncs haig de dir que en aquest cas els autors ens expliquen que primer van fer el recull d'expressions culinàries i a partir d'aquí el xef Lluc Quintana va pensar les receptes. Aquest receptari recull un total de 34 frases fetes d'arreu dels països catalans i la dissenyadora gràfica, la Marta Montenegro, n'ha fet una il·lustració. I a més, allò, la cirereta, és que es complementa amb petits apunts lingüístics de Magí Camps que contextualitzen una miqueta les expressions protagonistes.
I ens parlaràs d'algunes d'aquestes expressions, no?
Sí. Les receptes, ja avanço, que les deixo per aquells qui dominin a la cuina i pel qui compri el llibre.
Què tal, tota la cuina?
A veure, em defenso. Quan m'hi poso, m'ho poso. Perfecte. Però tinc la sort que no, a casa no es depèn del que jo cuino. Perfecte. Per menjar i alimentar-nos. Avui em centro en alguns dels refranys que hi surten i que em serviran per posar-hi jo cullerada i farcir la secció d'avui amb expressions que hi poden estar relacionades, encara que no apareguin al llibre. Avui a la tarda el complementarem amb altres dites que també existeixen.
Va, ara tot just que falten 40 segons per les 6 de la tarda, haurem d'anar al butlletí, però digue'm, encara que sigui la primera expressió de la que parlarem.
Doncs començarem per l'oli d'oliva, tot mal esquiva.
Que això ja pinta que va bé a dir que l'oli serveix per tot i que et cura de tots els mals.
De tots els mals. L'has de tenir a casa.
Doncs veurem d'on ve aquesta expressió, l'oli d'oliva tot mal esquiva, amb la Marta Pérez Verge, a la secció de refranys de la tarda de Catalunya Ràdio, tot just a les 6 i 5, 6 i 6 aproximadament. Quan tornem del butlletí horari, ens actualitzem i de seguida tornem a la tarda de Catalunya Ràdio.